Continguts en xarxa.
La depressió és una malaltia que està entre les principals causes mèdiques de discapacitat. S'estima que pot afectar a quasi 300 milions de persones a tot el món. Els tractaments convencionals donen bons resultats en general, però es calcula que entre un 15 i un 20% dels malalts no responen de manera adequada i la malaltia es cronifica. Un estudi realitzat per investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ha demostrat que l'estimulació cerebral profunda del gir subcallós cingulat pot oferir beneficis significatius i duradors per tractar la depressió. Aquest estudi s'ha publicat a la revista The Journal of Clinical Psychiatry i ha estat dirigit pel doctor Javier de Diego i la doctora Dolors Puigdemont, investigadors del grup de recerca de salut mental de l'IB Sant Pau i psiquiatres del mateix hospital. Per parlar-ne tenim el doctor de Diego. Benvingut. Expliqui'm exactament el resultat d'aquest estudi, que suposa un gran avenç per a casos de, com dèiem, de depressió profunda.
Doncs, mira, realment en depressió tenim diverses armes terapèutiques, no? És una malaltia que pateixen persones que poden tenir una personalitat absolutament normal, no pas persones que siguin, no sé, avorrides, seques i pessimistes de mena, no? I és una malaltia que efectivament a aquestes persones les transforma durant una etapa, de vegades fins i tot perllongada, de mesos, i fan que pateixin en excés, que trobin tot amb un desencís vital increïble, que tinguin manca d'energia, que no puguin dormir bé, que no tinguin ganes de menjar, que sentin la vida absolutament desesperançada i fins i tot s'arribin a plantejar que no hi ha més sortida que la mort, no? Pues tenim diverses armes, tenim els fàrmacs i molts d'ells responen bé, fins i tot quan no acaben d'estar prou bé. Per exemple, la pròpia psicoteràpia ajuda molt a la recuperació final. Però hi ha un cert percentatge, com tu deies a la introducció, d'un 15-20%, que sovint necessiten estratègies com més avançades, no? Combinar fàrmacs amb mecanismes d'acció diversos que toquen neurotransmissors del cervell complementaris, i d'aquesta forma assolir la resposta. Ara bé, hi ha alguns subgrups de pacients molt més greus que fan recaigudes, fins i tot que requereixen hospitalitzacions, que de vegades fins i tot necessiten alguns tractaments avançats o més incisius, com la pròpia teràpia electroconvulsiva. La teràpia electroconvulsiva són administracions de corrents elèctriques al cervell, sessions d'administració de corrents elèctriques al cervell, perquè en definitiva el nostre cervell al final és química, però és química que genera electricitat. És també una maranya de cables elèctrics que connecten regions que són essencials per fer un sinfín de coses, no? Evidentment per moure'ns, per parlar, per pensar, però que també tenen a veure amb la regulació del nostre estat emocional, la regulació de la nostra capacitat cognitiva, no? La capacitat per atendre, per fer coses, no? Bé, pues, aquestes depressions molt greus, moltes d'elles responen de forma excel·lent a la teràpia electroconvulsiva. Doncs bé, hi ha alguns pacients que arriben a tenir diversos episodis, no? De depressió. Potser els primers episodis responen bé, però arriba un moment en què potser aquests tractaments, els farmacològics, o fins i tot aquests tractaments més incisius com la teràpia electroconvulsiva, pues deixa de funcionar. Ja no va més i acaben en un estat pues de cronificació de la malaltia. Clar, per aquests pacients sovint pues es queden sense possibilitats terapèutiques. Pues ja fa gairebé 15 anys o fins i tot una mica més que va sortir un primer estudi experimental amb la teràpia, amb la DBS, que és l'estimulació cerebral. Aquesta tècnica pues consisteix en intervenir els pacients en una intervenció quirúrgica que fem els psiquiatres plegats amb els neurocirurgians del nostre hospital, de l'Hospital de Sant Pau, que tenen la mà tancada en fer aquesta intervenció, i consisteix precisament en col·locar uns electrodes ultrafins al cervell en aquesta regió que tu mencionaves, la regió subcallosa. Aquesta és una regió clau, com una zona de pas de fibres elèctriques, de fibres que connecten regions molt rellevants en depressió, i amb aquesta col·locació dels elèctrodes, els que després podem fer els psiquiatres al llarg del seguiment d'aquests pacients és regular una intensitat d'una corrent elèctrica i modular l'activitat en aquesta regió. El que vam començar a veure fa uns anys és que hi havia pacients que portaven una història de resistència al tractament molt llarga que començaven a posar-se bé. El que ara acabem de publicar ens esperona més, perquè es tracta d'un seguiment molt llarg d'una petita, un petit subgrup de pacients. Ja dic, són pocs els que s'han acabat operant, perquè són casos molt, molt, molt extraordinaris. Són 16 pacients, però que ja porten molts anys operats. Hi ha alguns que fins i tot porten més de 10 anys. I el que hem demostrat és que realment hi ha un 75% d'aquests pacients que van obtenir resposta, és a dir, que van millorar. Hi ha més d'un 60% que aquesta resposta va ser notable, és a dir, que van reduir els símptomes de forma més clara, i fins a un 40% que van arribar a assolir criteris del que diem recuperació funcional, és a dir, que no només s'atenuen els símptomes de la depressió, sinó que poden arribar a fer una vida bastant normal, una vida bastant semblant a la que tenien abans del debut de la depressió.
Mm-hmm. Molt bé. I ara, amb aquestes dades i aquests resultats, diríem, quin seria el següent pas? Això s'hauria de mirar d'implantar ja clínicament, o encara cal algun pas previ, diríem?
Bueno, aquest continua sent un tractament que el tenim en fase experimental, és a dir, que no té la indicació com a tal, però evidentment a estudis com el nostre i altres grups a Estats Units que també estan treballant en aquesta línia, pues el que estan és aportant per proposar aquest tractament com a mínim com una última línia en aquests casos més greus, no? Per tant, evidentment, requerirà que anem sumant pacients, i com a mínim ara ja disposem d'aquest tractament en un programa que en diem d'ús compassiu, no? Quan s'han esgotat totes les altres possibilitats. Mm-hmm. Llavors, línies ara de recerca, pues sobretot les tenim entorn a mirar d'afinar més quin és el subtipus de pacients que més es pot beneficiar. Llavors, mirar d'estudiar, per exemple, si hi ha indicadors de neuroimatge, no? Que podem estudiar l'activitat cerebral prèviament, abans de la intervenció, que ens poden guiar de si aquests pacients es podrien beneficiar més o menys, o fins i tot que ens ajudin a personalitzar més el tractament, no? A veure si podem estimular en una regió una mica més a dalt, una mica més a baix, una mica més propera. En definitiva, per exemple, abans et feia referència a aquestes fibres, no? que nosaltres estimulem, doncs veure si hi ha algunes fibres en concret que són més rellevants per obtenir aquesta resposta.
Molt bé. Qui ha patit algun cop una depressió és qui més sap què implica això, no? I com el limita. Però fins a quin punt és discapacitant aquest tipus de depressions profundes de les quals, diguem, cal arribar fins a aquest punt tan extrem? És a dir, de què estem parlant per qui no s'ho pugui imaginar, no? És a dir, la depressió més o menys la tenim, tothom pot haver tingut algú proper, no?, que n'hagi patit. Però una depressió d'aquestes tan profundes, què implica per la persona?
Bueno, per una banda, aquests pacients poden haver tingut episodis molt intensos en el qual sigui, pues, estiguin en un estat, per exemple, amb molta inhibició psicomotriu, és a dir, que per exemple, que estem fent tu i jo, no?, de tenir una conversa fluida, doncs sigui un discurs, pues, molt més escuet, no?, monocord, de sí, no, no? O tinguin molta més dificultat, pues, per desenvolupar un discurs, el seu pensament sigui tota l'estona contínuament centrat en rumiacions negatives, en estic malament, o les coses aniran malament, o no hi ha futur, no hi ha sortida, no hi ha res més que es pugui fer que no sigui la mort, no? Per tant, ja pot haver aquesta ideació suïcida afegida, però també fins i tot una lentitud dels seus propis moviments, que s'atenuïn o que redueixin la capacitat per menjar. Això és el que en diem depressions greus melancòniques, no? El que passa també és que no tots els pacients estan en aquest estat quan decidim tenir quan decidim donar aquest pas, no, de la intervenció. Per què? Perquè potser han patit episodis tan greus com el que t'estic descrivint, però potser el que ha passat és que amb el tractament s'ha atenuat una mica tota aquesta intensitat. Són persones que potser sí que, bueno, tornen a estar a casa, però continuen tenint una vida molt empobrida en comparació a com era la seva vida en condicions normals. Gens que abans havia pogut funcionar normalment i continuen en un estat doncs, que no es veuen en cor de sortir al carrer, o si ho fan sentint que ho fan de forma molt, molt mecànica, que no acaben, troben que tenen un desencís que es cronifica, que no acaben de gaudir, que no dormen bé, no? I es queden en aquests estats intermitjos, però de forma perseverant.
Molt bé. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Javier de Diego, investigador del grup de recerca de salut mental de l'Hospital de Sant Pau, per explicar-nos aquest avanç important i aquest tractament que segurament pot servir per molta gent que està patint aquest grau sever de depressió. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Albert.
Continguts en xarxa.